L'any 2021 va ser un bon any pel mercat immobiliari. A Catalunya va tenir lloc gairebé 90.000 compravendes d'habitatges, un 36% més que l'any 2020, en plena pandèmia, i per damunt dels anys precedents. Aquest 2022 sembla que el mercat s'està refredant, però encara hi ha moltes persones que estan pensant en comprar un pis. En volem parlar amb l'Eduard Conti. Edu, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Doncs mira, contents de parlar amb tu d'això, perquè és una situació difícil, perquè a més han canviat moltes coses de l'any en què s'estaven venent tants de pisos a ara, no?
Estem en un moment econòmic que és molt complicat, no? Jo crec que ara hi ha molts diversos factors que afecten el mercat de la vivenda, de l'habitatge, com són l'encariment de les hipoteques a causa de la pujada tan astronòmica dels tipus d'interès, i també s'està observant, sobretot des de després de l'estiu, una desacceleració econòmica, no?, en forma de consum. El consum comença a frenar-se i comença a veure's també en els resultats de les empreses. Tot això fa que la gent, una decisió tan estratègica com és i tan important per l'economia com és comprar un pis, doncs a dia d'avui s'ho estiguin pensant una mica, no?, perquè està canviant molt el context. I potser també la gent està esperant que hi hagi menys incertesa i potser esperen temps millors.
Clar, però moltes vegades no es pot esperar massa, per la circumstància que sigui, i, escolta'm, volem saber si realment ens podem permetre comprar un pis o no, un habitatge. Què és el que hem de tenir en compte?
Mira, hi ha quatre criteris que jo crec que són molt útils en el moment de prendre aquesta decisió tan important i que són independents de la conjuntura. El primer de tots és quin preu podem pagar per una vivenda, no?, en relació a la nostra situació econòmica. Llavors, un criteri que hi ha és el preu total de la vivenda que ens volem comprar no ha de superar 5 vegades el salari brut o de la persona que vol comprar o de les persones que volen comprar, no?, en el cas de que sigui, per exemple, una parella.
Que sempre serà millor ser una parella, evidentment, perquè sumarem més que no pas una persona sola.
L'altre dia parlava també amb una persona com és de difícil avui en dia viure sol.
Sí, sí.
No? I em deia, clar, és que realment hi ha molta gent que no se separa per això, no? Perquè és tan complicat poder mantenir una vida i accedir a determinats béns com una vivenda, com un habitatge, no?, en solitari, que al final a vegades ja és una qüestió pràctica, no?, això de la parella,
sí, sí,
perquè permet repartir els costos i tal. En el cas de l'habitatge, de la compra d'un habitatge, això és evident, no? Perquè amb aquest criteri que et dic, per exemple, si volguéssim comprar un pis que tingués un preu de 300.000 euros, hauríem de sumar-hi un 10% de despeses, entre les quals l'impost de transmissions patrimonials o l'IVA, en el cas de que sigui una vivenda d'obra nova, i altres despeses entre taxes, comissions, etc. Aquest 10% elevaria el cost a 330.000 euros. Aleshores, això vol dir que per comprar aquest pis hauríem de tenir uns ingressos bruts anuals de 66.000 euros. Clar, això per una persona sola és difícil, has de tenir un salari molt, molt elevat, però per la suma de dues persones ja seria més assequible. Ja amb un salari de 36.000 i amb un de 30.000 ja hi podrien arribar, no?
Quin altre punt hem de mirar?
Mira, un altre punt que està molt relacionat amb el primer és el de la quota que paguem cada mes, la quota de la hipoteca. L'import d'aquesta quota de la hipoteca no hauria de superar el 30% o el 35% dels ingressos nets mensuals de la persona o de les persones que han comprat el pis. Clar, nosaltres comprem, quan fem la compra d'un habitatge, ho fem en un moment de la nostra vida. Llavors, anem a un banc, el banc ens demana les nòmines i diu, molt bé, el banc mateix ens recomana que no passem d'aquest 30-35%.
Sobretot ara.
El que passa és que les circumstàncies laborals d'una persona, els últims anys han perdut molta estabilitat, no? Diguéssim que la generació anterior tenia més estabilitat laboral. Inclús, normalment hi havia com un programa laboral de vida, no?, en el qual, a mesura que passaven els anys, anaven millorant les teves circumstàncies laborals, els teus salaris, etc. I ara estem en un moment molt més incert. O sigui, el fet de que tu avui, amb 45 anys, tinguis un salari, no vol dir que quan tinguis 55 tinguis un salari superior. Igual és igual o igual és inferior. Perquè tot el món laboral és més inestable que abans, no? Si agafem l'exemple anterior, parlem d'aquestes dues persones que entre les dues sumen 66.000 euros bruts d'ingressos, podria ser, com dic, un ingrés de 36.000 i un altre de 30.000, això més o menys serien uns 4.000 euros nets mensuals entre els dos, 4.100. Això vol dir que no haurien de dedicar més de 1.300 euros a pagar la hipoteca. 1.300 euros, a què correspon? A quin tipus de hipoteca correspon? 1.300 euros correspondria a una hipoteca de 240.000 euros a 20 anys. I amb un interès fix, per exemple, del 3%, que és el que ara mateix, ara els tipus d'interès fix ara mateix estan més entre el 3-3,5%. Clar, el banc, com a molt, en teoria ens pot concedir com a molt el 80% per un habitatge habitual. Si és ja segona residència, com a molt et poden concedir el 70%.
I ara anem a l'altre punt, que justament és que hem de portar aquesta entrada.
Clar, fixa't el que dèiem, no? Un pis de 300.000 euros, hem de sumar-hi 30.000 de despeses. Ja se'n va a 330, però el banc ens financia com a molt 240. 330 menys 240, quan és? 90.000. Aquests 90.000 euros els hem de posar nosaltres de la nostra butxaca. Quanta gent té 90.000 euros estalviats?
Jo crec que la gent se'ns està deprimint, eh?
No és la meva intenció.
Ja ho sé, però hem de ser realistes.
Soc molt conscient, que la gent, quan escolti això, dirà, ostres, això...
No, segurament, segurament molta gent et dirà, ja he fet els números. I, desgraciadament, per això estic llogant un pis, compartint pis amb quatre persones més de la meva mateixa edat per poder ser independent dels meus pares.
Sí, i això podria derivar cap a una conversa gairebé política, eh?
Perquè, segur.
Saps què passa?
Afortunadament, estaria molt bé, no?, que derivés a...
Estaria molt bé que la gent, quan vagi a votar, tingui en compte aquestes qüestions que l'afecten tant realment a la seva vida. No les qüestions de les que parlen els polítics molts cops, que no...
Perquè abans ho comentàvem també, que ja no afectarà a les classes més pobres. No. Ja és, evidentment, tots serem pobres. És a dir, cada vegada afectarà a la classe mitjana i a més gent.
Totalment. A mi hi ha un tema que m'interessa molt, però que, per exemple, als Estats Units fa 20 anys que es publiquen llibres sobre això, i llibres d'una qualitat extrema, la desaparició de la classe mitjana. O sigui, la classe mitjana, que és, al final, és la part de la societat que dona cohesió, en un país, i que a més dona estabilitat també a l'activitat econòmica, perquè són els principals, és el gruix dels consumidors, està desapareixent, s'està debilitant. O sigui, hi ha una part de la classe mitjana que se'n va cap avall, és a dir, que s'està empobrint clarament, i una petitíssima part que va cap amunt. Però és una fracció petita la que va cap amunt. La majoria és un empobriment, i aquest empobriment es subserva molt amb l'accés a la vivenda.
Perquè aquí encara no hem arribat a afegir a l'últim punt que tu també assenyales, que és... que has de poder pagar l'habitatge abans de jubilar-te.
Exacte. O sigui, una altra qüestió molt important. Tu no et pots despertar amb el tema em vull comprar un habitatge quan tinguis 55 anys. Per què? Perquè alguns bancs estableixen l'edat màxima per acabar de pagar una hipoteca completament als 70 anys. És veritat que, precisament quan estava
ara
preparant el programa...
No? Hi ha bancs
que hi ha alguns que fins i tot 80 anys. Que quan tens 80 anys, ja fa un temps que t'has jubilat, els teus ingressos han baixat perquè estàs cobrant la pensió, llavors igual tens problemes per pagar la hipoteca, no? Llavors, l'ideal és, o el més recomanable, és que ens posem com a horitzó els 70 anys, per exemple. Jo penso que tenir un habitatge en propietat és quelcom que dona molta tranquil·litat a una persona de cara al dia de demà, en un món tan incert com el que vivim, en el que inclús les pensions... No diré que no estan garantides, però l'import de les pensions sí que està en qüestió, no? Perquè és un sistema que alguna gent diu que no és sostenible, no? En els termes actuals. L'any que ve, les pensions pujaran un 8,5%. Clar, llavors, amb un sistema que ara mateix és deficitari, no? Són decisions polítiques que, evidentment, són bones per les persones grans perquè fa que no perdin poder adquisitiu, però algú paga les coses. I qui paga? Les generacions futures. I com ho pagaran? Amb pensions més baixes.
I llavors... amb aquests problemes d'habitatge afegits, que és el que des d'aquí també teníem ganes de subratllar i que malgrat que sona a pessimisme, és que és la realitat.
És la realitat i també és veritat una cosa, no? Jo crec que hi ha dues esferes. Hi ha l'esfera de la decisió, de les decisions econòmiques que hem de prendre les persones al llarg de la vida i després hi ha l'esfera política. En la dimensió de decisions econòmiques... El millor per la nostra salut econòmica és que tinguem en compte aquests criteris. Però després hi ha tota la discussió política, i a la discussió política aquesta qüestió tindria que estar cada dia als diaris, perquè és un tema molt important que ens afecta. No? Llavors, seria interessant saber què proposen els partits polítics sobre temes tan importants com aquest, que ens afecten tant i que poden donar-nos tranquil·litat quan siguem més grans, no? O treure'ns-la del tot, no? Ja, perquè al final, si no fem res i ens creuem de braços, la inèrcia que hi ha ara és concentració de l'habitatge en poques mans.
Ara que venen eleccions municipals, val la pena que tinguem una mica d'informació prèvia i sapiguem exactament a qui li donem el nostre vot. Sí. Doncs, Eduard, moltíssimes gràcies i, escolta'm, seguirem parlant de temes econòmics perquè jo crec que s'hauria de fer fins i tot classes obligatòries d'economia a totes les llars. Moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi molt bé.